Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Avui és previst que s'aprovi el pressupost municipal per aquest 2019. L'alcalde ha convocat un ple extraordinari per aquesta tarda amb l'objectiu d'aprovar el pressupost d'aquest any. Uns comptes que pugen a 70 milions d'euros. El regidor d'Hisenda, Albert Robert, ens comentarà què és el més destacat d'aquest pressupost, que és un dels més elevats que hi ha hagut mai a Lloret. Parlarem amb ell al voltant d'un quart de nou del matí. I amb qui més parlarem al Bon Dia, Bona Hora d'avui, dimarts 8 de gener? Ens ho explica en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs entrevistarem el tècnic de joventut, Carles Carbonell, per repassar els cursos que organitza el Puntet aquest trimestre. Explicarem que el lloretenc Xavi Crespo ha deixat el Voltregà per fitxar pel Vendrell, també a l'Hoquei Lliga. Volem parlar amb el responsable de la Xef de Lloret, la xarxa d'escoles de l'Espanyol, Quique Gonzalo, per saber com va anar el torneig d'any nou disputat a finals de la setmana passada. I mirant cap endavant, ens fixarem en el pròxim diumenge, dia 13 de gener. Hi ha dues cites que són tot un clàssic a Lloret. El primer bany de l'any amb el Club de Natació Lloret i la Festa del Traginer amb el Veïnat de les Alegries. En coneixerem els detalls primer amb Olga Valls, presidenta del Club Natació, i Montse Xirgu, membre d'aquest Veïnat de les Alegries.
Aquests temes donaran forma al Bon Dia, Bona Hora d'avui, que, com sempre, complementarem amb la previsió del temps i el repàs breu de l'actualitat general. No hi donem més voltes i comencem. Avui a la producció i posant-hi veu en directe, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i dos minuts, Miquel Bernis, volem tots els detalls de la previsió del temps en un dia en què hem començat amb força fred. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí l'ambient és més fred que no pas ahir, cal abrigar-se més i els pròxims dies aquesta sensació d'ambient de ple hivern s'anirà accentuant. Esperem aquesta setmana l'ambient més fred d'aquesta temporada fins ara, especialment a partir de dijous i de cara a l'inici del cap de setmana, moment en què les temperatures encara baixaran entre 2 i 4 graus més, especialment de dia, però també les temperatures de primera hora a l'inici del cap de setmana tocaran fons respecte al que hem anat tenint aquestes últimes setmanes. Per tant, setmana per abrigar-se de valent, tot i que aquest migdia i el de demà encara siguin relativament suaus i molt similars als que hem anat tenint en aquestes últimes jornades. El vent també serà un dels protagonistes d'aquest canvi de temps. A partir de demà a la tarda i vespre es començarà a deixar sentir amb ganes, agregalat, una tramuntana agregalada que, per tant, bufarà amb cops de fins a 50-60 km per hora també a la selva marítima i, per tant, provocarà que la sensació de fred encara augmenti més del que marqui el termòmetre. Sobretot, insistim, entre les últimes hores de dimecres i les primeres de dijous és quan més bufarà el vent. A mesura que avanci el cap de setmana, anirà perdent intensitat. Lògicament, això també provocarà molta alteració marítima en l'inici del cap de setmana, ja a partir de dijous, però sobretot també de cara a divendres i dissabte. Situació marítima, per tant, complicada, ja no només al nord de la Costa Brava, sinó també amb molta mar de fons al voltant de Lloret i de la resta de sectors costaners de la selva. En definitiva, per tant, que esperem un ambient molt més d'hivern aquests pròxims dies, però en canvi no rebran pluja. Seguirem parlant de predomini del sol o alguns núvols prims, però sense canvis en l'estat del cel a 7-8 dies vista.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix al barri del Rieral tenim 4 graus, 86% d'humitat. Al centre de la vila, al carrer Sant Pere, 6 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, si feu un cop d'ull a les portades, el que hi trobareu és el següent. Per exemple, que la Guàrdia Civil confisca un 311% més de droga a Girona durant el 2018. Qui ho explica és el diari de Girona, que afegeix que al llarg de l'any es van intervenir un total de 2.700 quilos de marihuana. El cos va practicar 337 actuacions que van acabar amb 196 detinguts. Un altre dels temes del dia és per les rebaixes. Diu aquest rotatiu que el diari Cal Comerç gironí enceta el dia oficial de rebaixes, tot i que una bona part dels establiments ja havien iniciat les ofertes dies abans. També se'n fa ressò al Punt amb el titular El torn de les rebaixes. Bon balanç de les vendes per Nadal a la majoria de zones comercials. I a la imatge, moltes persones van anar a comprar ahir per aprofitar el primer dia oficial de descomptes després de les festes. Un altre titular destacat del Punt és una de les notícies del dia. Educació convoca més de 5.000 places de docents. En concret són 5.005. El departament canvia el model d'avaluació dels aspirants i prioritza la capacitat pedagògica als coneixements. La Generalitat posarà en concurs uns 20.000 llocs en 4 anys per estabilitzar la plantilla i reduir l'accés d'interinatge. Més notícies. Nou clam ciutadà per la unitat política. Girona vota, reuneix PDeCAT, Esquerra Republicana i CUP a la concentració setmanal dels dilluns. En urbanisme, inici d'obres a la rotonda de Can Turon, a Girona. En plana nacional, Pere Aragonès rebutja l'espantall de la dreta. Condiciona el suport als comptes de Sánchez de la proposta de solució política. També hi ha una declaració de Marc Artigau, Premi Josep Pla de Prosa Catalana amb la Vigília, que diu que cridar a una pantalla de televisió és de hooligan. 30 pisos per gent gran en un hotel a Sant Feliu de Guíxols. Una cooperativa els farà a l'antic Jaxalis. També sobre habitatge, avui hi ha un reportatge al diari de Girona sobre el nou espai ubicat a l'antic edifici de la UNED, on els sense sostre poden passar l'hivern a Girona, que acull uns 40 indigents cada nit. Hi ha la declaració d'un dels usuaris que diu que viure al carrer és passar fred i mal a tots els ossos, mentre que aquí tenen un sostre. En bateria de titulars, els afectats pel tornado de fa un any no han rebut la declaració de zona catastròfica. Esquerra Republicana descarta per ara tornar a intentar la investidura de Puigdemont. Polèmica pel sacrifici il·legal d'un gos perdut a la zona d'Albanyà. Quim Torra s'ha gastat 120.000 euros de pressupost públic en viatges a l'estranger. També és notícia que el Banc de Sang alerta a Girona que només hi ha reserves per 7 dies. I a Lloret de Mar s'aprovarà un pressupost de 70 milions d'euros pel 2019.
Aquests són els titulars més rellevants de la jornada en els diferents rotatius impresos en el dia d'avui. El País titula que el PSOE i Ciutadans intensifiquen la batalla per al centre polític. El periòdico obre dient que el preu de la hipoteca inicia el camí a l'alça. La Razón diu o s'imposa el sentit comú o la testosterona frustra el canvi. En referència a Andalusia, el diari Ara, el primer jutge de l'1 d'octubre va assumir la causa irregularment. L'ABC, a nivell internacional, el Regne Unit ja assaja un Brexit caòtic. El Mundo, Ciutadans filtra el repartiment amb el Partit Popular de la Junta, ignorant a Vox. I La Vanguardia, en el mateix sentit, Ciutadans adverteix que no cediran res per acontentar Vox.
8 i 8, repassem ara altres titulars de la jornada i malauradament hem de començar amb males notícies. Tres excursionistes catalans i el guia que els acompanyava han mort al Perú.
L'accident va passar diumenge a la muntanya Nevado Mateo, d'uns 5.000 metres. Es va produir durant el descens quan un dels excursionistes va relliscar i va arrossegar la resta. Això hauria causat una allau que va arrossegar els cossos uns 200 metres.
També hi ha hagut almenys 4 morts en 24 hores per allaus als Alps.
A més, milers de persones s'han quedat atrapades durant hores a les estacions d'esquí pel perill de noves esllavissades.
Un incendi sense controlar ja ha cremat 100 hectàrees de pastures a la Vall d'Aran.
L'incendi, que va començar diumenge, ha afectat les poblacions de Garòs, Arties i Guesa.
Una sobrecàrrega elèctrica és la principal hipòtesi de l'incendi en un bloc a Badalona.
Recordem que 3 persones van morir en l'incendi i una trentena més van resultar ferides. El va començar a la part baixa de l'edifici i es va propagar ràpidament pel forat de l'escala.
Seguim amb més notícies. Una immobiliària segella un pis ocupat i deixa 3 menors a dins a Ciutat Meridiana de Barcelona.
La família podrà seguir vivint en aquest pis amb un lloguer social, però segueix la investigació per esbrinar per què es va segellar l'habitatge amb 3 persones a dins.
També és notícia en plana internacional que una noia de 20 anys està tancada a l'aeroport de Bangkok per no ser deportada a l'Aràbia Saudita.
La jove té por que la família la mati si torna al seu país d'origen. Aquest dilluns s'ha aconseguit reunir-se amb un representant de l'ACNUR per intentar trobar una solució.
Suspesa la vaga de Ryanair prevista per avui als aeroports espanyols.
Els sindicats han explicat en un comunicat emès després d'una llarga reunió negociadora que la suspensió es fa per intentar aconseguir finalment un acord satisfactori.
També en l'àmbit dels transports, 5 treballadors del metro de Barcelona estan afectats per l'amiant dels trens i les instal·lacions.
Pateixen un engruiximent de la pleura, una malaltia que no és maligna però que els obligarà a sotmetre's de per vida a proves anuals per detectar possibles problemes respiratoris.
Aquí a prop ja han capturat l'amú que s'havia escapat a Fogars de la Selva.
L'animal ha estat lliure a uns 15 dies.
I atenció, perquè fer exercici pot prevenir l'Alzheimer gràcies a una proteïna segregada pels músculs.
La irisina, que es genera amb l'exercici físic, millora la capacitat d'aprenentatge i la memòria en ratolins amb la malaltia.
Apareix un nou repte viral perillós, el hashtag BirdBoxChallenge.
Està basat en la pel·lícula de Netflix A ciegas. Els usuaris imiten la protagonista del film, Sandra Bullock, que viu amb els ulls embenats per evitar ser posseïda.
Kevin Spacey es declara no culpable de l'agressió sexual a un noi de 18 anys.
L'actor, de 59 anys, ha comparegut als tribunals aquest dilluns amb una gran expectació mediàtica.
I en esports, Joan Barreda és el primer líder del Dakar 2019.
El de Castelló ha superat en 1 minut i 34 segons el xilè Pablo Quintanilla i en gairebé 3 minuts el nord-americà Ricky Brabec.
Tot i així, encara queda molt Dakar per davant. Ara mateix són les 8 i 11.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El Servei de Recollida d'Escombraries els informa que els arbres de Nadal es recolliran del 7 al 12 de gener.
Esperant la seva col·laboració, el grup GBI Serveis els desitja un feliç any nou.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra. El RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fenals, 15 anys.
Clínica Fenals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fenals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972-36-43-28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafenals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret. Clínica Fenals. 15 anys amb tu.
Amb la parella, amb els amics, amb la família... per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània,
vine al restaurant Giorgio.
Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidregas 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Aquest dissabte visita la Fira Alimentària i de Productes Artesans. La gastronomia catalana és una de les millors del món i això és gràcies a la qualitat dels productes de la nostra terra. A la Fira Mediterrània i de Productes Artesans de Lloret de Mar s'exposen tot tipus de comestibles i materials de proximitat. Visita la Fira Alimentària i de Productes Artesans aquest dissabte de 10 del matí a les 8 del vespre a la plaça de la Vila.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ens hi posem un minut, passa d'un quart de nou, això és el Bon Dia, Bona Hora, i avui és dimarts 8 de gener, dia en què toca parlar de pressupostos, perquè el del 2019 aquí a Lloret pujarà 70 milions d'euros i és la previsió sempre i quan els comptes s'aprovin al ple extraordinari convocat per aquesta tarda.
Si no hi ha cap imprevist d'última hora, això serà així perquè recordem que l'equip de govern del PDeCAT, el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya té majoria. Caldrà veure quins són els punts de vista de la resta de grups. La sessió serà a les 6 de la tarda i la podreu seguir en directe pels canals habituals de la ràdio, el 90.2 de l'FM, la pàgina web o el Facebook Live. Abans, però, volem conèixer tots els detalls d'aquests pressupostos amb el regidor d'Hisenda.
En parlem amb el regidor d'Hisenda, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim un pressupost de 70 milions d'euros per aprovar. Què en destacaria?
Bé, doncs, bàsicament destacar que dels 70 milions d'euros en tenim uns 7 milions en inversions, dels quals 3 són uns diners que ens arriben de la Generalitat i se'n van directament per pagar el centre de tractament de residus. És una quota que cada any arriba de la Generalitat fins que s'acabi de pagar. I això vol dir que ens en queden 4 per poder decidir, dels quals, a més, tenim 500.000 euros destinats a pressupostos participats, 500.000 euros destinats al pla operatiu i 495.000 euros destinats a la subvenció del fons FEDER que ens van donar de redes per convertir Lloret en una ciutat intel·ligent. Dit això, ens queden llavors 2 milions per poder decidir una mica quines infraestructures o quines inversions volem realitzar, i el que vam tenir clar és que d'una banda havíem de destinar els diners a arreglar carrers, i per això hi destinarem 1.300.000 entre asfaltat, clavegueram i aigua, i també enllumenat públic, i després destinem tots els diners que ens van demanar totes les escoles de Lloret per poder-les millorar. Entenem que són necessitats primordials i primàries, i quan les escoles ens demanen els diners per fer inversions són en benefici de tots aquests nens que van a l'escola, i sense cap mena de dubte va ser la primera prioritat que van ficar i que van entrar dintre dels pressupostos. Després de tot això, doncs, tenim petites inversions, petites millores per poder gastar, doncs, ja sigui des de nivell esportiu, des de nivell de patrimoni o de teatre, doncs són petites inversions que acabarem de fer. Però bàsicament nosaltres amb el que ens hi posem forts és amb el tema de l'educació, perquè més a més, a part d'això, que no hi ha, ja no és tant amb inversions sinó amb despesa corrent, és un conveni que hem signat amb l'escola Ventijol de Blanes, entenent que tenien una problemàtica es va arribar a un acord i aquest any es donaran 48.000 euros a l'escola Ben Tijol, doncs, per la millora i perquè els nens que van a aquesta escola, els nens de Lloret, puguin estar molt ben atesos i puguin fer totes les activitats que es mereixen fer.
Uh-huh. 70 milions d'euros és un pressupost elevat, no? Per, després d'uns anys en què s'havia hagut de reduir molt pel tema de l'endeutament, 70 milions d'euros torna a ser un pressupost del que havíem estat acostumats a Lloret fa temps.
Sí, 70 milions d'euros em sembla que és una xifra que no s'havia donat mai. Només un any es van donar un pressupost extraordinari, va ser de 86 milions, que és quan es va passar tercers l'aigua i va haver-hi una entrega de 21 milions d'euros i això va fer pujar el pressupost, em sembla, 85 o 86 milions d'euros, però sempre estàvem prop dels 60, 62, 64, hem anat pujant aquests darrers anys, hem anat pujant en ingressos i en despeses també, però alhora també hem anat reduint tota la deuda i seguim amb aquesta línia, no? Nosaltres, dins dels pressupostos, preveiem tornar a rebaixar l'endeutament entre un 3 i un 4%, i esperem que es pugui complir. Hi ha uns pagaments que s'han de fer. El cert també és que el crèdit és més barat que abans i, per tant, és més fàcil poder reduir deute. I la línia, o la nostra línia, la idea és doncs seguir així, no? Seguir intentant invertir el màxim que puguem, però alhora també reduint el deute per poder ser un dels ajuntaments més sanejats de tot Girona i quasi de Catalunya.
No sé si ara de memòria ens pot dir a més o menys quan està el deute.
Sí, bueno, em sembla que està sobre el 43%. Em sembla que hem tancat aquest any. No sé si és 43 o 46%, però estem per sota del 50. Quan vam entrar estàvem al 58 o el 61, ara no ho recordo ben bé, però sé que havíem arribat al 115% d'endeutament. I aquí és una feina també que nosaltres hem seguit la línia, però qui va començar a reduir aquest endeutament va ser l'Ignàs en l'Arsen i Frigola, i per tant nosaltres, baixarem del 40% l'endeutament aquest any 2019.
Doncs també és bo de deixar-ho dit. Per cosetes que ha comentat, el tema dels pressupostos participats serà per l'edició del 2019, no? El que es pressuposta ara.
Exacte, la de l'any... Sí. Nosaltres deixem aquests 500.000 euros preparats pels pressupostos participats aquest any 2019. Tot lo del 2018 que va sortir per les càmeres doncs està en fase de projecte i licitació. Són uns diners del 2018 i, per tant, si no s'han gastat, es passen en el següent exercici i, per tant, no es perden els diners, es passen al següent exercici i ho pagarem. Ara, si ara es fa les càmeres, es pagaran amb els diners del 2018, per dir-ho així, no? I tindrem 500.000 euros de nou per tornar a fer uns pressupostos participats. Doncs perquè la gent del poble, la gent de Lloret, pugui decidir amb què ho vol destinar.
I sobre altres temes, pel que fa al pla operatiu, hi ha alguna actuació destacada o que s'hagi de destacar més per sobre les altres de cara a aquest 2019?
Doncs aquest 2019 el que nosaltres volem fer ja és arreglar totes les casetes de la Caleta, que això forma part del pla operatiu, tota la part de les escales que pugen la Caleta, les escales que van cap amunt i les casetes, doncs això necessiten ser renovades, dins del pla operatiu es contemplava i està dins de les prioritats per fer, no? Nosaltres ara, durant aquests mesos de gener a març, volem fer el màxim d'obra possible que tenim prevista i que tenim pendent i, per exemple, ara a mitjans de gener començaran a aixecar ja la plaça Pere Torrent, que també forma part del pla operatiu, i després totes les pistes de tennis i de pàdel, que també ja estan a mans a l'obra, mai millor dit, i que es preveu que acabin per mitjans d'abril, per Sant Jordi, però vaja, nosaltres això en tot cas ja no ho podem inaugurar, però si almenys ho veiem fet, és un projecte que jo crec que ajudarà molt a reduir encara més el dèficit que genera la piscina, que és minso. Si comparem amb quan vam entrar, que l'empresa concessionària ens deixava les claus amb un deute de pràcticament 500.000 euros, un dèficit, perdó, no deute, dèficit. Nosaltres aquest any, el 2018, el tanquem amb un dèficit de 130.000 euros, que com aquell qui diu és un dèficit social, és el normal amb totes les coses públiques que tenim, no? La biblioteca també té un dèficit de 110.000 euros, el teatre també té un dèficit, i tots els llocs municipals tenen dèficit, però és un dèficit social. Al final no és que sigui un problema, és una cosa que ja és una despesa normal, no? I el que farà les pistes de tennis i de pàdel, jo crec que és arribar a zero o inclús intentar fer algun benefici, que no és l'objectiu ni molt menys, però sí, si podem fer un dèficit zero, millor.
Doncs veurem com evolucionen les obres de les pistes de tennis i pàdel que ja s'estan fent, com vostè deia. També hem parlat molt, molt sovint sobre la voluntat de convertir Lloret en una ciutat intel·ligent. Es va celebrar en el seu moment quan es va anunciar que rebia aquest fons FEDER. Sí. Actuacions concretes sobre aquesta qüestió?
Doncs mira, no crec que arribem a temps fins al maig de començar res. Ara mateix vàrem signar el conveni entre Red.es i l'Ajuntament de Lloret. Es va signar el 15 de desembre aproximadament, mitjans de desembre, vàrem signar el conveni, i ara han començat totes les festes de Nadal i tal, i avui justament hem enviat un mail a la gent de Redes perquè ens donin indicacions del que faci falta, perquè tenim ganes de tirar-lo endavant, i ara el que hem de fer és preparar tot el projecte tècnic per tirar endavant la licitació, i en tant quan això passi, nosaltres el que sí que hem de fer és preveure aquesta partida de 495.000 euros, que és un 15% del total, que el total recordo que eren 3,2 milions d'euros, i nosaltres havíem de finançar el 30%. Per tant, aquest any financem amb un 15%, l'any que ve tocarà posar l'altre 15%. No arribarem a que es facin actuacions abans del mes de maig, segur. No sé si al setembre, octubre es podrà començar, jo crec que sí, perquè les ganes tant de l'Ajuntament de Lloret com d'ell, de Redes, és que això vagi ràpid i vagi bé.
Doncs ho veurem també a mesura que passi el temps. El que és més imminent és l'aprovació, està prevista almenys per avui a les 6 de la tarda en aquest ple de pressupostos, i Albert Robert, com a regidor d'Hisenda, agraï molt tots aquests detalls. Veurem què és el que passa a la sessió d'aquesta tarda. Molt bon dia.
Doncs molt bé, moltes gràcies a tothom i molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A 3 minuts per 2 quarts, canviem de tema i parlem del Puntet, que proposa 4 cursos diferents seguint la línia dels últims anys. Un d'iniciació al massatge, un de cuina jove, un de rodatge i un de monitor de lleure infantil i juvenil. Ampliem els detalls amb el tècnic de joventut, Carles Carbonell. Bon dia.
Molt bon dia.
Entenem que són propostes que funcionen bé.
Sí, la veritat, com has dit, des de la línia dels darrers anys, són cursos d'aquests que sabem que funcionen, tot i que aquest any tenim la novetat de la cuina jove, que és un curs que ja havíem tingut, però per diferents motius el vam haver de suspendre, primer per el monitor, després no trobàvem cuina, i aquest any hem pogut tornar-ho a lligar tot, i esperem que sigui com abans, no? Un curs que complia ràpid, de seguida i amb molt, molt d'èxit.
Què és exactament aquest curs de cuina jove? A quines edats s'adreça? Què és el que s'hi ensenya?
Bé, més que adreçat a un públic jove, que evidentment des del Departament de Joventut és el que desitgem, és el tipus de cuina. Volem oferir una cuina per això, diem, per la gent jove, el menjar de cada dia. No és una cuina, no vol ser un curs de cuina sofisticada ni d'alta reposteria, sinó això, aquest jovent que comencen a viure sols o que necessiten fer un menú equilibrat i del dia a dia, bàsicament ràpid, senzilla i bona. Seria el subtítol del curs.
Però per deixar-ho clar, per si hi ha gent interessada, límit d'edat n'hi ha?
No.
No hi ha límit, eh?
El que passa és que a vegades ens troben persones grans que diuen, aquí aprendré alguna cosa, dic, els expliques més o menys el menú de 3 anys, i alguns et diuen, oi, pues, sempre aprendré alguna cosa, i també és cert que n'hi ha molts de nom, això ja ho sé fer, jo volia alguna cosa molt més. La veritat és aquesta, és cuina senzilla, la cuina del dia a dia, des d'uns espaguetis carbonara, amb un pollastre amb escamarlans, com a màxim, no?, per dir-ho així, res de filigranes ni d'alta cuina.
Queda clar, doncs, ha fet aquest matís. Una altra proposta que funciona sempre molt bé i que aquest sí que té continuïtat és el d'iniciació al massatge, no?
Sí, aquest diria que fa més de 20 anys que el fem. Cada any el professor és increïble, sempre acaba agradant molt moltíssim, i com has dit, és un clàssic, és un dels que no hem deixat de fer mai per aquest tema, no? És curs que no és un curs de masses, però és un curs que cada any rere any omple el seu cupo i agrada moltíssim. És això. Cal remarcar que també, perquè hi ha molta gent que ens ho pregunta, que no és un curs de, no és un títol de massatge, ni és un diploma, sinó és un curs de massatge per fer massatge a casa, a la teva parella, als teus fills, d'esplai, per dir així, d'esbarjo. Aprendràs a fer i aprendràs sobretot a què no fer per no fer mal a l'esquena o al braç de la persona que li facis. Però en cap cas és un curs que després et permeti ser massagista. En 18 hores ja s'entén que no pots aprendre a ser massagista, però és una de les preguntes que ens fa molta gent.
Doncs també interessant de fer aquest apunt. I un altre curs, el de rodatge, que no sé si és la segona, tercera edició, més o menys.
La tercera edició.
Tercera edició. En sí. Què consisteix?
De com fer un curtmetratge, i a dins del curtmetratge hi entra com fer un vídeo de YouTube o per fer un vídeo amb el mòbil de les teves vacances, de les teves històries, de les teves activitats o simplement, com es diu ara, de posturets, no? Fer un vídeo amb una mica de garantia i, si convé, amb una mica de sentit de la història, del muntatge i del guió, si en aquest cas n'hi ha. Si al principi el fèiem amb càmera, aquest ara ja es va directament adreçat a com fer una pel·lícula en vídeo, però des del mòbil, que és el que realment la realitat s'ha imposat, i amb el mòbil tothom fa fotos, pel·lícules i tot gairebé.
Doncs aquestes són les propostes del puntet, i a més el clàssic dels clàssics, el curs de monitor de lleure, per Setmana Santa serà?
Exactament, sí, també és un altre dels que portem més de 20 anys fent-lo. És un curs en demanda, aquest sí que és un curs oficial, un curs amb diploma, que després et permet accedir a ser monitor de colònies, casals d'estiu, esplais, i també com tothom o molta gent ja sap, també per poder treballar a l'estiu en casals d'estiu o amb empreses d'aquestes d'educació en el lleure. És un curs intensiu, dura tota la Setmana Santa d'escola, per entendre-ho, i després, un cop acabes, fas un període de pràctiques, una memòria, pots accedir al títol de monitor d'activitats en el lleure.
Doncs queda dit, qui vulgui més informació, més detalls o inscriure's, que s'adreci al puntet, no?
Correcte, les inscripcions comencen avui a partir de les 10 del matí i fins que s'ompli el curs o fins que comencin el primer que passi.
Doncs queda dit, Carles Carbonell, tècnic de joventut, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé totes aquestes propostes. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Ara mateix el rellotge marca que passen 2 minuts de 9:15. I amb aquesta sintonia arriba el moment de saludar en Miquel Bernis en aquest dia que hem començat amb molt de fred. Miquel, com seguirà la cosa? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí l'ambient és més fred que no pas ahir, cal abrigar-se més, i els pròxims dies aquesta sensació d'ambient de ple hivern s'anirà accentuant. Esperem aquesta setmana l'ambient més fred d'aquesta temporada fins ara, especialment a partir de dijous i de cara a l'inici del cap de setmana, moment en què les temperatures encara baixaran entre 2 i 4 graus més, especialment de dia, però també les temperatures de primera hora a l'inici del cap de setmana tocaran fons respecte al que hem anat tenint aquestes últimes setmanes. Per tant, setmana per abrigar-se de valent, tot i que aquest migdia i el de demà encara siguin relativament suaus i molt similars als que hem anat tenint en aquestes últimes jornades. El vent també serà un dels protagonistes d'aquest canvi de temps. A partir de demà a la tarda i vespre es començarà a deixar sentir amb ganes, agregalat, una tramuntana agregalada que, per tant, bufarà amb cops de fins a 50-60 km per hora també a la selva marítima, i, per tant, provocarà que la sensació de fred encara augmenti més del que marqui el termòmetre. Sobretot, insistim, entre les últimes hores de dimecres i les primeres de dijous és quan més bufarà el vent. A mesura que avanci el cap de setmana, anirà perdent intensitat. Lògicament, això també provocarà molta alteració marítima en l'inici del cap de setmana, ja a partir de dijous, però sobretot també de cara a divendres i dissabte. Situació marítima, per tant, complicada, ja no només al nord de la Costa Brava, sinó també amb molta mar de fons al voltant de Lloret i de la resta de sectors costaners de la Selva. En definitiva, per tant, que esperem un ambient molt més d'hivern aquests pròxims dies, però en canvi no arribaran pluges. Seguirem parlant de predomini del sol o alguns núvols prims, però sense canvis en l'estat del cel a 7-8 dies vista.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veurem com evoluciona aquest fred. Ara mateix 4 graus al barri del Rieral, 84% d'humitat. Aquí al carrer Sant Pere, 6 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que porta diferents titulars a les seves portades. Per exemple, en el cas del Punt, el que es destaca és que Educació convoca més de 5.000 places de docents. En concret, són 5.005. El departament canvia el model d'avaluació dels aspirants i prioritza la capacitat pedagògica als coneixements. I la previsió de la Generalitat és posar a concurs uns 20.000 llocs en 4 anys per estabilitzar la plantilla i reduir l'accés d'interinatge. També són protagonistes les rebaixes. Bomba balanç de les vendes per Nadal a la majoria de zones comercials i moltes persones van anar a comprar ahir per aprofitar el primer dia oficial de descomptes després de les festes. Ho diu El Punt, mentre que sobre aquest tema el Diari de Girona destaca que el comerç gironí enceta el dia oficial de rebaixes, tot i que una bona part dels establiments ja havien iniciat les ofertes dies abans. Un altre titular destacat del Diari de Girona és que la Guàrdia Civil ha confiscat un 311% més de droga a Girona durant el 2018. Diu que el cos va practicar 337 actuacions que van acabar amb 196 detinguts. També és notícia que els afectats pel tornado de fa un any no han rebut la declaració de zona catastròfica. Cistella, Terrades i Navata van patir nombrosos desperfectes milionaris i almenys una família no ha pogut tornar a casa un any després. En plana política, Esquerra Republicana descarta per ara tornar a intentar la investidura de Puigdemont. Polèmica pel sacrifici il·legal d'un gos perdut a la zona d'Albanyà. Quim Torra s'ha gastat 120.000 euros de pressupost públic en viatges a l'estranger. El Diari de Girona també explica que el Banc de Sang alerta Girona que només hi ha reserves per 7 dies i sobre Lloret de Mar diu que aprovarà un pressupost de 70 milions d'euros al 2019. N'hem parlat aquí al Bon Dia, Bona Hora. I en bateria de titulars, a la portada del Punt, hi llegim nou clam ciutadà per la unitat política. Girona vota, reuneix PDeCAT, Esquerra Republicana i CUP a la concentració setmanal dels dilluns. Pere Aragonès rebutja l'espantall de la dreta i diu que condiciona el suport als comptes de Sánchez a la proposta de solució política. 30 pisos per gent gran en un hotel a Sant Feliu de Guíxols és el que vol fer una cooperativa a l'antic Gexalis. I finalment, declaració de Marc Artigau com a Premi Josep Pla de Prosa Catalana amb la vigília, que diu que cridar una pantalla de televisió és de hooligan.
Titulars de la resta de principals diaris. Les seves primeres planes, El País, avui ofereix la notícia que el PSOE i Ciutadans intensifiquen la batalla per al centre polític. El Periódico, el preu de la hipoteca inicia el camí a l'alça. El diari La Razón, o s'imposa el sentit comú o la testosterona frustra el canvi, fent referència a Andalusia. El diari Ara, el primer jutge de l'1 d'octubre va assumir la causa irregularment. L'ABC, el Regne Unit, ja assaja un Brexit caòtic. El Mundo, Ciutadans filtra el repartiment amb el Partit Popular de la Junta, ignorant a Vox. I La Vanguardia, Ciutadans adverteix que no cedirà en res per acontentar Vox.
I més notícies de la jornada, una de molt negativa. Tres excursionistes catalans i el guia que els acompanyava han mort al Perú.
L'accident va passar diumenge a la muntanya Nevado Mateo, de 5.000 metres. Es va produir durant el descens quan un dels excursionistes va relliscar i va arrossegar la resta. Això hauria causat una allau que va arrossegar els cossos uns 200 metres.
També hi ha hagut almenys 4 morts en 24 hores per allaus als Alps.
A més, milers de persones s'han quedat atrapades durant hores a les estacions d'esquí pel perill de noves esllavissades.
Un incendi sense controlar ja ha cremat 100 hectàrees de pastures a la Vall d'Aran.
L'incendi, que va començar diumenge, ha afectat les poblacions de Garòs, Arties i Gesa.
Gesa. una altra, dins de les desgràcies, una altra notícia és que una sobrecàrrega elèctrica és la principal hipòtesi de l'incendi en un bloc de Badalona.
Recordem que 3 persones van morir en l'incendi i una 30ena més van resultar ferides. El va començar a la part baixa de l'edifici i es va propagar ràpidament pel forat de l'escala.
Una immobiliària segella un pis ocupat i deixa 3 menors a dins a Ciutat Meridiana de Barcelona.
La família podrà seguir vivint en aquest pis amb un lloguer social, però segueix la investigació per esbrinar per què es va segellar l'habitatge amb 3 persones a dins.
Una noia de 20 anys està tancada a l'aeroport de Bangkok per no ser deportada a l'Aràbia Saudita.
La jove té por que la família la mati si torna al seu país d'origen. Aquest dilluns s'ha aconseguit reunir-se amb un representant de l'ACNUR per intentar trobar una solució.
Una bona notícia després de totes aquestes tragèdies. Suspesa la vaga de Ryanair prevista per avui als aeroports espanyols.
Els sindicats han explicat en un comunicat emès després d'una llarga reunió negociadora que la suspensió es fa per intentar aconseguir finalment un acord satisfactori.
També en l'àmbit dels transports, 5 treballadors del metro de Barcelona estan afectats per l'amiant dels trens i les instal·lacions.
Pateixen un engruiximent de la pleura, una malaltia que no és maligna però que els obligarà a sotmetre's de per vida a proves anuals per detectar possibles problemes respiratoris.
Aquí a prop ja han capturat l'emú que s'havia escapat a Fogars de la Selva.
L'animal ha estat lliure uns 15 dies.
Bona notícia, fer exercici pot prevenir l'Alzheimer gràcies a una proteïna segregada pels músculs.
La irisina, que es genera amb l'exercici físic, millora la capacitat d'aprenentatge i la memòria en ratolins amb la malaltia.
I atenció, perquè apareix un nou repte viral perillós. En aquest cas, l'etiqueta és Bird Box Challenge.
Està basat en la pel·lícula de Netflix A Ciegas. Els usuaris imiten la protagonista del film, Sandra Bullock, que viu amb els ulls embenats per evitar ser posseïda.
Kevin Spacey es declara no culpable de l'agressió sexual a un noi de 18 anys.
L'actor de 59 anys ha comparegut als tribunals aquest dilluns amb una gran expectació mediàtica.
I en esports, destacar que Joan Barreda és el primer líder del Dakar 2019.
El de Castelló ha superat en 1 minut i 34 segons el xilè Pablo Quintanilla i en gairebé 3 minuts el nord-americà Ricky Brabec.
Els diaris parlen de Lloret.
Com veiem en portada, el diari de Girona, ho podeu llegir a la pàgina 16, parla de Lloret, que tindrà el segon pressupost més alt de la seva història. Podeu ampliar aquesta informació i hem de dir que també n'hem parlat aquí al Bon Dia Bon Hora amb el regidor d'Hisenda, Albert Robert. El ple extraordinari és avui a les 6 de la tarda. Creu Roja reparteix joguines a més de 2.700 infants de les comarques gironines. Ho publica també el diari de Girona. I aquest mateix rotatiu es fa ressò que Junts per Lloret crea els Premis de Reconeixement Orgull Lloretenc. Els entregarà aquest dijous 10 de gener a partir de 8:45 del vespre. I finalment, avui és dimarts, hi ha article d'opinió de Carlos Arbó a la pàgina 21 del diari de Girona. El titula Somnis d'any nou.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Soc optimista de ment, eh? Jo sempre soc optimista, però no sé per què tinc la sensació d'haver entrat en un any interessant i que serà maco.
Jo comparteixo la malaltia d'en Jou. Soc optimista de mena i ho veig tot d'allò. Almenys estic esperançat.
Home, jo també soc optimista, però hauria de portar la contrària.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Però Lloret té una realitat, val? Una realitat que no podem oblidar i és la que estàvem parlant ara i és que tenim de buscar l'equilibri entre el turisme i la gent que viu.
Que no ens venguin la moto... La mateixa moto que no ens la venguin dues vegades.
No es tracta de saber-ho o no saber-ho, no?
Sí.
Es tracta de que costi.
Sí, sí. Això mateix, sí, sí.
Ah, i
sí,
més
sí.
De que jo en sé més que ningú t'ha d'ensenyar res.
Aquest dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Gairebé són ara 3:15 i obrim plana esportiva. Primer, per destacar que el lloretenc Xavi Crespo ha deixat el Voltregà i ha fitxat pel Vendrell. El club del Baix Penedès ha anunciat que aquest fitxatge reforça l'equip de cara al tram decisiu de temporada que l'ha de portar a lluitar per la permanència a l'hoquei Lliga. La sortida del lloretenc del Voltregà ha estat envoltada per la polèmica. Segons explicava Xavi Crespo al Nou, el 9-9, diu que el president del Voltregà, Ramon Sitjà, argumenta aquest traspàs a raons purament esportives i que li havien dit que estava en un punt mort al Voltregà. Fet que el jugador no comprèn, perquè diu que ha jugat 12 dels 14 partits d'aquesta campanya, ha marcat un total de 4 gols i, a més, tot i que li diuen que no rendeix, el posaven de titular i jugava de 30 a 35 minuts per partit. Nosaltres hem contactat amb el jugador i intentarem poder tenir declaracions seves al llarg dels serveis informatius d'avui. En tot cas, dir que una expulsió a l'últim partit contra el Lleida no li permetrà debutar en el proper partit del Vendrell, que és aquest dissabte. Sí que podrà debutar el dia 22 a les 9 del vespre, rebent el Reus Deportiu.
Bon dia, bona hora.
I també en esports. Parlem del torneig d'any nou de la Xef de Lloret, que ha celebrat ja la 15a edició amb 32 equips participants. Va ser la setmana passada en les mateixes dates de sempre i els partits es van disputar entre el camp de futbol municipal i el camp del Molí. Al telèfon tenim Quique Gonzalo, que és el responsable de la Xef de Lloret. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va anar?
Buah, espectacular. Estem que no hi quedem de contents perquè creiem que és la millor edició de totes les que hem tingut.
Per què?
Per tot el clima, algo espectacular, jugàvem crec que 16 partits cada dia, un total de 48, ni una sola incidència. Supercontents tots els equips de fora quan van marxar, perquè bueno, també van gaudir d'un partit de primera divisió completament gratuït que van poder anar a veure a l'Espanyol. Ho han passat pel poble fenomenal. En l'hotel, 800 i escaig persones ho han passat de cine i ni una sola incidència. Bueno, és que encara no ens ho creiem. Ha sigut l'any més sensacional de tots.
Bona manera, doncs, de celebrar la 15a edició. I, a més, amb aquesta sortida per veure l'Espanyol, que, per cert, va guanyar contra el Leganés després d'una ratxa negativa, això encara li dona un toc de més qualitat, no?, a tot el torneig.
No, l'important és que els nens ho passessin bé, vull dir, els resultats. Sempre va bé que l'Espanyol guanyi pels que són de l'Espanyol, però l'important era tota una expedició molt gran, anar cap allà i gaudir perquè els nens gaudeixen d'un partit de primera divisió. No?
Però per això, no?, que el fet de poder desplaçar-se i anar a veure aquest partit doncs encara dona més qualitat al torneig, no?, més atractiu.
Sí, i després també ells aprofiten molt. Tenim equips que li s'agrada, com que feia tan bon temps, sempre fan una gincama a la platja de Lloret, van baixar a veure la cabalgata dels Reis perquè 280 italians van marxar per la nit. Vull dir que, no sé, estem encara una mica, allò és que no acabes d'interpretar com ha sortit tot tan bé, no? Sempre hi ha petites incidències i coses i nervis. No, ha sigut algú fenomenal, la veritat.
I sempre comentes, i ho deies ara també, que l'objectiu principal és passar-ho bé i que els jugadors gaudeixin, però es destaquen alguns guanyadors o això queda en segon...?
Sí, el nivell nostre del torneig, lògicament, cada any ha anat progressant, és més competitiu, cosa que no està dintre de la nostra filosofia, però també en equipets com el Monte Carlo de Zaragoza, que cada any el tenim aquí com a campió. Aquest any en cadets va quedar campió al Palamós. En infantil ho va fer el Soccer Ticiano de Vercelli, d'Itàlia, i en Benjamín i Alevín s'ho van dur al Monte Carlo, com l'any anterior també. Sí.
En tot cas, sempre és maco també que hi hagi bon nivell i bon futbol, no?
I que es pugui compaginar
amb el passar-ho bé i que no hi hagi incidències.
La veritat és que ha estat tot molt bé, la veritat.
I Quique, ja prepareu el proper torneig?
El de Cluenda, des del mateix moment que van marxar els italians, perquè ja se'ns ha inscrit el Multivera de Navarra, que no havia vingut mai a l'estiu i ja s'ha inscrit, i un equip nou d'Itàlia, a través d'uns amics que havien vingut per veure com era això, a veure com era l'hotel, a veure com eren les instal·lacions, a veure com era tot, no? I també es diu Sporting 590, són de Vercelli també, i també s'han inscrit per aquest estiu. i res, descansar una mica, però començar ja a preparar-lo.
Doncs això serà al juny, fins llavors juny, que vagi...
Amb un objectiu claríssim. Estem sempre picats perquè les activitats nostres tenen que sobrepassar les 2.000 persones portades a Lloret.
Doncs...
I estem ahir en les 2.000 per poc.
Doncs en parlarem a veure si s'aconsegueix aquest repte.
Com no.
Doncs Quique Gonzalo, fins llavors, que vagi molt i molt bé aquests mesos de futbol i, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns com a responsable de la xef de Lloret.
Sempre a vosaltres, gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I ara posem el punt de mira en el cap de setmana. Queden 10 minuts per les 9 i comencem parlant d'una de les cites tradicionals, el primer bany de l'any organitzat pel Club Natació Lloret. Aquest diumenge a les 11 del matí, el Club Nàutic és la 25a edició. Saludem la presidenta del Club Natació Lloret, Olga Valls, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ho teniu tot a punt des de l'entitat per llançar-vos a l'aigua aquest cap de setmana?
Doncs sí, ja està tot a punt. Després de les festes, com cada any, toca el primer bany i a veure si tenim sort i se'ns manté aquests dies tan assolellats que fa i podem tenir un bon bany, i més aquest any que serà el 25è aniversari.
La veritat és que hi ha alguns dies que no sembla gens descabellat. No és que tinguis ganes de llançar-te a l'aigua, però no fa fred. Vull dir, el dia de Reis mateix estàvem a 19 graus. Per tant, això és molt positiu, no?, per aquesta cita.
Home, sí, és positiu. Mentre es faci, el més agradable és que faci sol. Si fa un bon sol, al sortir de l'aigua, la sensació és molt agradable. A veure si tenim sort i pot ser així com hem tingut durant molts anys.
Perquè, Olga, sempre comentes, quan t'entrevistem per aquesta cita, molt convençuda que l'experiència és molt i molt bona, que la gent li agrada aquesta sensació de llançar-se a l'aigua freda, després surts com reconfortat, no?
Sí, sí, bueno, a mi no és la meva sensació i el que transmet molta gent que es banya. Hi ha gent que sí, que s'hi tira un cop i diu que mai més, però la gran majoria de la gent, quan ho prova un cop, repeteix.
Quantes persones espereu aplegar, i més sent aquest 25è aniversari que comentaves?
A veure, esperem poder, a veure si aquest any, ja al ser aquest 25è aniversari, i sobretot si el temps ens acompanya, de poder superar els 200 que vam tenir l'any 2012. Seria una fita molt, molt maca. I, bueno, i comptant això, que amb els 13 que van ser el primer any, quan es va començar el 1995, estaria tot un gran èxit.
Si mirem enrere, 25 anys, quines sensacions teniu?
Home, les sensacions són molt bones, més que res. A veure, com tots sabeu, el primer bany va començar com una reivindicació per la piscina municipal. Després, amb els anys, ja se va convertir, quan ja vam tenir la confirmació de que la piscina es faria, i a poc a poc ja s'ha convertit en un acte més festiu a Lloret, com passar de les festes de Nadal fer aquest primer bany. I esperem poder continuar-lo fent durant molts anys més.
Esperem que sí, i una bona oportunitat de participar-hi és aquest diumenge. Quins consells s'ha de tenir en compte la gent que vulgui assistir-hi?
A veure, la gent que vol assistir-hi és venir amb temps. A partir de les 10:30 obrim les inscripcions, perquè anem acumulant, i a la gent que després porta 5, 10, 15 anys, 15, 20 anys banyant-se, doncs l'any següent li donem un premi. Venir, portar sobretot roba d'abric per després quan se surti de l'aigua, no estar-s'hi, hi ha gent que s'hi entra i surt, però el consell és no estar-s'hi durant més de 15 minuts a l'aigua, que hi ha gent que ja us ha dit ara que s'hi està molta més estona, i després al sortir assecar-se, abrigar-se de seguida i vindre a prendre l'esmorzar que donem calentet i, bueno, i a tornar-hi l'any que ve.
Doncs, déu-n'hi-do, 15 minuts als més valents. Tot i així, s'aconsella que no s'hi estigui tanta estona, que vagi molt i molt bé aquesta cita. Esperem que tothom la gaudeixi moltíssim. I Olga, abans d'acomiadar-nos, aquest cap de setmana passat, a finals de la setmana passada, millor dit, es van celebrar la primera edició dels Lloret Games. Hi havia voleibol femení, però també natació. Com va anar pel club? I què us sembla que s'organitzi un esdeveniment com aquest?
Bueno, realment per al club va anar molt bé, és un esdeveniment en què vam poder participar a totes les categories de nedadors, per tant, dels nostres hi vam participar amb una seixantena de nedadors, i mira, una cosa siguent així, ara amb festes encara festes nadalenques, que els nanos no tenen col·legi, pues va estar molt bé, i és una bona iniciativa, que es vagin tot el que siguin aconteixements esportius a la vila, i aquest que és el primer xins obert que es fa de natació, doncs bueno, poc a poc vol dir que la piscina se va consolidant i que va tinguent més adeptes totes iniciatives esportives són bones, i més si es fan aquí en aquesta bona zona esportiva que tenim aquí Lloret.
I en el vostre cas, més si són de natació.
Sí, clar, sí, de natació, però mira, aquest, si hi ha més esports, és un torneig en què hi han vinculats diversos esports, doncs mira, vull dir, com a iniciativa la trobem que és molt bona i esperem que es pugui tornar a repetir.
I tant que sí, esperem que així sigui. Olga Valls, presidenta del Club Natació Lloret, moltíssimes gràcies per tots els detalls i que vagi molt bé aquest diumenge, el primer bany de l'any del 2019. Molt bon dia.
Molt bé. Esperem a tothom i a veure si podem superar aquests 200 nedadors. Moltes gràcies.
I com dèiem, diumenge hi ha una altra cita tradicional a Lloret, la festa del Traginer. A 5 minuts per les 9 saludem una membre del Veïnat de les Alegries, Montse Xirgu.
Hola, molt bon dia i molt bon any a tothom.
Doncs igualment, per tu i per tots els membres de l'Associació de Veïns de les Alegries. I Montse, explica'ns com es presenta l'edició del Traginer d'aquest any.
Doncs amb moltes ganes, com sempre quan organitzem una festa, de convidar a tothom que s'escolti i tingui ganes de passar un bonic dia doncs, en aquest entorn que tenim tan nostre. I bueno, com sempre, aquesta és la festa que fem més curteta, perquè només la fem durant el matí, i la comencem a les 10 del matí amb una xocolatada per a tothom, tots els assistents que vinguin doncs, tenen la xocolatada. Després, a 2:15 del matí fem sardanes amb la Cobla Santa Maria de Blanes. I després una miqueta més tard, a 11:45, també farem jocs infantils perquè doncs, la mainada pugui jugar i passar-s'ho bé. A les 12 del migdia tenim la missa i ens cantarà el cor Alba de Prima els goigs antics de la Mare de Déu, com cada any. I a 12:45 farem la representació de la llegenda del Traginer a càrrec del Teatre Jubil, que l'any passat doncs, no la teníem molt preparada i no la vam poder fer perquè malauradament vam haver que suspendre-la per la meteorologia, i aquest any doncs, venen per poder-la fer i d'oferir-nos a tots tota aquesta feinada que han tingut a darrere fent la representació.
Doncs deuen estar amb moltes ganes de poder-ho fer, no? Entenem?
Sí, 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 clar, l'any passat no vam poder i bueno, pues aquest pues, sí que en tenen moltíssimes perquè van treballar-ho molt i tenen ganes d'oferir la seva visió de la llegenda.
Sí, digues, perdona.
No, anava a dir que per acabar la festa, com sempre, doncs tenim el sorteig dels 12 productes de la terra, que bueno, això juntament amb la col·laboració vinguent a les festes, com no, i en el bar i a la botiga, tot això doncs, el que ens permet poder fer aquestes festes que fem durant tot l'any.
Uh-huh. La llegenda veiem que és la mateixa cada any, però que sempre s'intenta buscar una manera diferent de representar-la, no? D'oferir-la.
Exacte, nosaltres el que fem, donem el text a la sort que tenim doncs, de la gent que ens col·labora i ens ajuda fent-ho, i després cadascun fa la seva interpretació, perquè bueno, doncs una llegenda, i com qualsevol cosa, doncs tens mil maneres d'explicar el mateix de maneres diferents, no? I cadascú doncs, hi posa el seu granet de sorra per fer-la coneguda per tots i bueno, fer-ne una miqueta més partícip, i així doncs cada any sí que és la mateixa, però no és igual, amb la qual cosa doncs, sempre la veus d'una manera diferent, una representació diferent, amb visions diferents, i això doncs, també doncs, bueno, fa que no acabi de ser la mateixa llegenda.
Perquè en parlem cada any, però per recordar, fer una mica de memòria a la gent i deixar-la sempre amb aquesta intriga final de com acaba, què explicaries de la llegenda?
Doncs bé, la llegenda pues, bueno, vindria una miqueta a parlar-nos, a fer-nos meditar un xiquet potser sobre el que deixem oblidat a vegades. Aquí ho deixo. Aquest any ho deixaré aquí.
Doncs titular pràcticament del que és aquesta llegenda que es podrà veure aquest diumenge a l'Ermita de les Alegries, i veiem que el programa en general és continuista, és més o menys el que es fa cada any, i entenem que és perquè funciona bé, no?
Sí, exacte, sí. També és una festa petitoneta, també és a l'hivern, el qual tampoc no la podem allargar molt, però sí que creiem que és bonic compartir això. També tenim els autocars, que això no els he anomenat abans, com sempre, autocars segalers que surten de la terminal a 10:45 i tornen de l'ermita cap a Lloret a 1:45 del migdia, val? També qui no volia agafar el cotxe, doncs també pot fer-ho així, o fer un viatge a peu i l'altre baixar amb el bus. El programa sí que és més o menys el mateix que sí que fem cada any, però tenim la novetat sempre aquesta que he comentat abans, no? De la llegenda del traginer, que cap any t'expliqui igual.
Doncs convidem a tothom a venir aquest diumenge al matí a les Alegries. Esperem que vagi molt i molt bé, que aquesta vegada el temps sí que acompanyi, que no faci la guitza.
Sí, esperem-ho.
Com va fer l'any passat. Doncs Montse Sirgo, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt i molt bé. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i des d'aquí, doncs, el mateix que has dit tu, convidar tothom perquè vingui i gaudeixi d'aquest paratge tan nostre que tenim i que hem de gaudir.
Doncs queda dit, que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Bon dia, bona hora.
Les 9:01, moltes gràcies a tots i us deixem ara amb la tertúlia ciutadana.